llegaba a los sitios.
Tere, te voy a decir una cosa, contigo la sección femenina se hubiera disuelto.
Pero vamos.
Aquí lo dejamos, volvemos mañana a partir de las 6, les esperamos, pongan el despertador.
Poco a poco soltando lastre. Una pluma de equipaje. Pedalear, solo pedalear, baby. Pedalear, solo pedalear, baby.
Hoy por hoy.
Baby.
Ángels Barceló.
Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, patrocina Hoy por Hoy Gandía. Hoy por Hoy Gandía. Daniel Ardiv.
Bona vesprada, 13 de març, dimarts, una jornada completament grisa. A més, hi ha ambient que convida a estar tapaet en el sofà amb una manteta, o com que ja estem en ambient prefalles, fent-se un xocolate calentet, no?, amb uns bunyolets. Bé, tinguen la sort de poder fer una d'aquestes dues coses, o no la tinguen, els proposo altre pla que jo crec que no està gens malament, deixar que els acompanyem fins a les 2 de la vesprada. I ja sabem que enguany, dilluns 16 d'este mes de març, no hi haurà classe, però això en Gandia. Però què passa en Benirredrà? Encara no sabem. I en cas de no declarar-se aquest dia no lectiu, crearia una situació un tant estranya, ja que fallers i falleres participen en l'agenda de fallers de Gandia. Anna Llopis, bona vesprada.
Bona vesprada.
Bueno, al respecte, una situació curiosa, no?
Molt curiosa, de veritat.
Hem parlat, no?, amb l'alcaldessa de Benirredrà, Vicky Bordes.
Així és, ens contava que sí que havien fet aquesta sol·licitud, ens contava per què.
Com no pot ser d'una altra forma, a més les falles, com sabem, són falles de Gandia i Benirredrà, vam sol·licitar a la Conselleria d'Educació la mateixa autorització en tota la documentació corresponent, però com que encara no tenim la resposta, no podem dir el que no ens han comunicat. Estem a l'espera, el temps ve damunt, venen les falles, i bueno, desitgem i esperem, com crec que ha de ser, en que la resposta sigui la mateixa que la nostra població de Gandia. Per tant, les falles, estem ahí a l'espera, tot el municipi quedem un poquet, crec que només queda la comunicació formal per part de la conselleria. Mm-hmm. És un document i un tràmit més administratiu, però hem d'esperar per a confirmar-lo correctament. Ja estava presentant tendència i forma, però bueno, entenem que igual es pot haver quedat, cridem, però la resposta de les administracions de vegades no són el més ràpides i àgils possible. Però continuarem. Nosaltres tots els dies preguntem l'estat de dicha documentació.
Bueno, estar esperant resposta de l'administració.
Així és, comentava l'alcaldessa que ho havien presentat en temps i forma, i com comentaves, Dani, és d'aquesta situació estranya, perquè els fallers de Benirredrà participen en els actes de Gandia, i clar,
i dijous què fan?
Els de Gandia tenen festa, i si no donen al de Benirredrà, els xiques i xiquetes,
sí,
en teoria,
és que
tenen
un poc despagats, pobrets.
Així col·le. És.
Bueno, respecte a aquest assumpte, Anna, tenim dos escenaris més. El col·legi, les esclaves, evidentment, de Benirredrà, i la pròpia falla de Benirredrà. Acudim primer a les portes del col·legi a les 12:23, allí està la nostra companya Celia Julià. Celia, ¿estás ahí en el cole de las esclaves?
Hola, Dani, molt bona vesprada. Sí, estem ací en el col·le les esclaves de venir retirar, però estem dins, eh? Ens han deixat passar dins.
Millor, que fa frescoleta.
Perquè, clar, com bé escoltes, clar, i està ahí que plou, que no plou, com bé ens contes, estem tots pendents, està tot el municipi pendent, sobretot pues, la comunitat educativa, que és la primera afectada. I anem a parlar amb Esther, que és la directora d'ací del centre. Esther, encara no sabem si el dia 16 de març tindrem festa o no.
Pues la veritat és que no, està tot presentat. Al igual que Gandia, nosaltres a nivell de zona d'escolarització formem part de Gandia, però tenim, la veritat és que el centre forma part del municipi de Benirredrà, té ajuntament propi, aleshores per a fer este tràmit pues hem de presentar tots els informes, tots la documentació que ens ha demanat conselleria com a municipi de Benirredrà. Des del centre pensem que serà que sí, però fins la data d'avui no sabem encara res.
I no sé si això a l'hora d'organitzar pues, el professorat i tot això, el fet de no saber encara, si vos afecta.
A veure, sí que ens afecta per el fet de que al final la gent té que organitzar la seva família, perquè pues, el professorat té xiquets dins del centre o fora del centre, inclús n'hi ha gent que vol anar-se'n fora uns dies perquè no són fallers, la gent fallera té que organitzar-se també perquè si és vist de fallera, si ven el moño de fallera fet o no ven el moño de fallera. A nivell organitzatiu també pues, tenim extraescolars, tenim menjador, totes aquestes cosetes pues, hem d'anar perfilant-les perquè, clar, n'hi ha que descomptar pues, aquest dia com a dia de menjador, avisar a les famílies que no hi ha extraescolars. Al final, tota l'organització de centre és moltes cosetes, xicotetes cosetes que afecten.
També els treballadors i treballadors del menjador, no? Si han de vindre o no han de vindre.
Clar, és un dubte que tenen totes. Cada vegada que ens veuen ens diuen que hi ha el dia 16, al final tindrem festiu, no n'hi haurà festiu. Jo sempre els dic que pense que sí, per lo que diguen, perquè al final Benirredrà, la falla de Benirredrà, el poble, és un poble molt faller. Formem part de la Junta Local Fallera de Gandia, aleshores és que en tot estem involucrats en Gandia. El que passa és que, com he dit abans, al final és un ajuntament propi, doncs jo pense que serà que sí, torni a dir.
Pensem que sí. Esther, ja, rapidíssim, la última pregunta, abans de parlar també amb les famílies afectades. Una norma no escrita del col·le, els xiquets i les xiquetes venen el dia 16, independentment de si oficialment és lectiu o no lectiu.
A veure, la veritat és que no. Jo sé, tinc molt clar que el dia 16, si al final venim al centre, la gran majoria d'alumnat no ha de vindre. És de veres que tenim famílies no falleres que tenen la necessitat de portar-los els durs es quedaran al menjador i a tot, o sigui, des de les 9 del matí fins a les 4 i mitja de la vespre. Però és de veritat que en principi jo tinc clar que ni el 16 ni el 20 n'hi haurà molta gent que no assistirà al centre.
Vale, moltíssimes gràcies.
Celia,
digues, Dani,
un moment,
digues.
Abans d'acomiadar a la directora, vale. El que acaba de dir, que molts xiquets xiquetes no aniran, siga lectiu o no siga lectiu, per allò de que estan en les falles, i jo crec que això també els docents ho tindran en compte i el contingut de les classes serà un poc més lleugeret, no?
Exacte, molt bona pregunta, Dani. Mira, abans ho estàvem parlant i dic, després t'ho preguntaré. Esther, estàvem parlant de m'estava comentant Dani, això dels continguts de les classes, si posareu o no posareu exàmens aquests dies, intentareu fastidiar el menys possible.
La veritat és que, a veure, en això mai ho hem fet i no ho farem mai. Sempre tenim molt clar que ni el 16 ni el 20 hi haurà un examen, hi haurà les activitats que es proposen seran, a veure, vindran i no adelantarem mai matèria, ho tenim superclar. Fins al dia 23, que crec que és dilluns o 22, no sé com cau, no adelantarem res de feina.
Perfecte.
Que decidís que vindré bé i si no farem un poc la vista.
Qui vinga, pues tindrem alguna activitat preparada per a que no estiguem tampoc tot el dia sense fer res, però no s'adelanta matèria, no anem aixina, no som aixina de ruïns tampoc.
Molt bé, Esther, moltíssimes gràcies. Anirem a parlar també amb una mare, que també pues, les famílies també estan afectades. Com li van a tu primer carrer?
Ana.
Pues afecta a les famílies encara no saber si el 16 serà lectiu o no lectiu?
Sí, sí que ens afecta perquè pensem que voldrem que sigui festiu, però clar, no sabem si organitzar el que ha dit Esther, viatges, gent que té fallera, jo en el meu cas no som falleros, però sí que entenc a la gent que necessite organització, en tema d'avis, els matins, el desplaçar-nos per a vindre al col·legi, perquè pensem que Gandia estarà on falles.
Sí, sí, sí.
Aleshores, no és el mateix vindre ser un dia qualsevol que un dia que ja és fallera a tope. Aleshores, no és el mateix, i per les vesprades tenim extraescolars i també ens afectaria moltíssim si tenim que dur-los al futbol, no tenim que dur-los a música o el que siga. Mm. Aleshores sí que necessitem saber-ho, que estem a 3 de març i és complicat.
Claro. I en el teu cas el xiquet o la xiqueta no és fallera tampoc?
No, no som una família fallera, però sí que entenem moltíssim a la gent que ho viu, no sols falleros o falleros, sí que som família músic i aleshores ens afecta també sí que per la part de músics.
Claro.
Per exemple, la gent músic és molt necessària, o la gent que tinga que fer peluqueries, o qualsevol història d'estes, que és que al fi i al cap el món de les falles no sols maneja els fallers, també té moltíssima gent involucrada.
I en el cas de, ja per acabar, en el cas de, del teu xiquet o xiqueta, si el dia 16 és lectiu, vindrà o no vindrà?
Els meus vindran, són dos xiquets i els dos vindran. Els dos vindran.
Molt bé. Sí, sí. Pues moltíssimes gràcies, Anna.
A tu.
Ja ho hem escoltat, Dani, estaràs sí. tots pendents de veure si el dia 16 de març és lectiu o no lectiu.
Bueno,
però jo crec que tenen tota l'esperança de que sí, de que serà no lectiu.
Jo crec que sí, en l'Ajuntament esperen i en el col·le també esperen que la conselleria es pronunciï al respecte, però jo crec que això està, està més que clar, no? Quina serà, jo crec que serà no lectiu. Però bueno, si no, ja saben que poden faltar a classe amb el permís del professor de la professora i han dit que no són roïns, que no van avançar matèria. Si és que les falles per davant de tot. Celia, moltes gràcies per prendre el pols ahí en l'àmbit escolar en el Col·legi de les Esclaves de Vinredra. Gràcies.
Gràcies a tu, gràcies. Dani, fins ara.
Bueno, i Anna, què pensen al respecte en la falla Benirredrà, en la pròpia comissió, que és l'altre escenari al qual acudim també en directe?
Estaran també desitjant que siga...
Sí, jo crec que ho tenen claríssim, el que van a fer. Bueno, anem a averiguar-ho. Tenim al telèfon al propi president de la comissió fallera de la falla Benirredrà, Adrián Ibars. Bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Vosaltres jo crec que continueu esperant, però teniu clar el que aneu a fer el dia 16 dilluns?
Sí, nosaltres encara com estem esperant a veure quina és la decisió que pren conselleria. Des de l'Ajuntament s'ha indicat també que estem esperant a veure notícies, però entenem que si en Gandia s'ha donat en Meredrà,
clar,
doncs entenem que també tindria que donar-se.
Bueno, posem-nos en el cas de que no. En el cas de que no es declarara que no fora no lectiu, que si fora un dia normal, tenen que anar a classe i tal, clar, acudiríeu als actes que teniu programats dins de la programació de les falles de Gandia com una comissió més de les falles de Gandia, o ja es planteja la possibilitat de no poder acudir dilluns a aquests actes?
No, nosaltres continuarem fent el mateix que si fora festiu. No contemplem el que... A veure, jo entenc que la gent que... O els xiquets que són fallers,
sí,
doncs aquest dia no crec que vagin a classe. Al igual que els docents també, que són fallers, que això sí que té també és complicat, però esperem que puguem fer.
Així sí que fallers o músics, ja s'ho ha dit este la directora, Anna.
Adrià, bona vesprada. Quants xiquets teniu en la comissió?
Pues tindrem alrededor de 70 xiquets, una cosa així.
Ah, docents són prou xiquets,
ja
que estarien afectats.
Les aules es quedarien buides, en este cas, les esclaves. Bueno, és la primera vegada que es dona una situació d'este tipus, Adrián, el que fa la falla de Vinredrà com a part de l'activitat fallera de Gandia? És la primera vegada que es dona?
Sí, és la primera vegada que es dona, perquè nosaltres sempre anem posar pols en Gandia i tot el que se sol fer en Gandia també se sol fer en Vinredrà.
Pues bueno,
té aquesta peculiaritat les falles de Gandia, no? Que són dos municipis, encara que sempre diguem falles de Gandia, però
caldria
anotar sempre Vinredrà, veritat, Adrián?
Correcte, sí. Bueno, com bé sabeu, la falla de Vinredrà forma part de la Federació de Falles de Gandia.
Sí.
Oi, estem molt contents de formar part i de la relació tan bona que tenim.
Així
però si és de veres que ens agradaria que en alguns actes pues, també es nombrara el nombre del poble de Vinredrà.
Bueno, a qui corresponda. Pues ja... Ahí queda dit. Bueno, moltíssimes gràcies. Bueno, sabem, tenim molt clar que la festa continuarà i ahir en Vinredrà, com soleu fer cada any, sereu una més, una comissió més de la Federació de Gandia. Així és que tots remant cap al mateix lloc. Moltes gràcies, Adrián, per atendre'ns.
A tu, gràcies.
Una abraçada. Adéu, ja hem vist.
Adéu.
És la portada d'este dia, d'este 3 de març.
No, no, en, no, volem comentar, Dani, que és que a Oliva sí que els han donat el dia 17.
Sí, el 17, perquè el 16 allí no tenen cap activitat.
Allí és el 16 és la nit de la planta, aleshores no tenen activitat, aniran a classe normal, i ja el dia 17 els ha donat ja la conselleria que el no lectiu, així que els xiquets i xiquetes no hauran d'anar a classe.
Podem fixar-nos en tavernes, perquè l'Ajuntament d'esta localitat impulsa a la remodelació de l'oficina de turisme, i canviant d'assumpte, de l'oficina de turisme de la platja, amb criteris de sostenibilitat i prevenció climàtica.
Així és, l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna té en marxa les obres de remodelació de l'oficina de turisme. La platja està situada en l'Avinguda de la Marina i l'objectiu és corregir diverses deficiències presents a l'edifici i implementar mesures de mitigació i prevenció de riscos climàtics. La intervenció contempla actuacions en estructura a millores de la façana, la reparació de filtracions d'aigua que es van ocasionar durant la dana, a més de la impermeabilització de l'edifici i renovació d'estancaments exteriors. És una obra finançada per fons de la Unió Europea i està content amb un pressupost de 45.000 euros, i per a la finalització d'esta reforma, l'Oficina de Turisme i l'Ajuntament també aportarà al voltant de 50.000 euros, els quals permetran adaptar la deficiència energètica de l'espai.
Doncs bé, ho deixem així. Per cert, que ara en esta primera part del 3 de Magastre de l'Oi por Oi Gandia anem a analitzar esa afecció al trànsit, als espais públics, als carrers, perquè fa a Gandia, de la Festa de les Falles, perquè avui s'ha presentat en roda de premsa aquest dispositiu, aquestes conseqüències. Tindrem així amb nosaltres responsables al respecte per a conèixer el detall. Una cosa, altre contingut d'este temps de Magacinana. Coincidint amb el Dia Mundial de la Naturalesa, que commemorem avui, portem un so que m'he registrat en la matinada de dissabte a diumenge passat en un jardí, en un espai tranquil, entre Gandia i el Grau, un so que té una raó de ser. Escoltem. És un ocell.
Un pardalet.
És un pardalet. Bueno, tots coincidim, no?, en identificar el cant d'un ocell, però de quin ocell es tracta? Quin significat té aquest cant de ritme repetitiu? Perquè, com acabem de comprovar, té una raó de ser concreta. És ara o és al llarg de l'any?
Ai, bueno, ja me pillis.
Anem a averiguar. Jo tampoc no tinc molt clar, perquè anem a acudir amb tot un expert en la matèria, una veu més que autoritzada en el món de la ornitologia. Curiositats de la pròpia naturalesa, que avui és el seu dia mundial, i jo crec que hem de tindre-ho en compte per a posar-la en valor i respectar-la, sobretot la natura que s'envolta. Molt bé, Anna, ho deixem així, anem parlant allà del programa.
Fins ara.
Gràcies, fins ara. I ara toca veure la previsió de l'horatge. Els meteoròlegs ens diuen que avui seguim amb cel completament cobert i amb probabilitat de pluges durant tot el dia. Demà més del mateix, serà així. I per a dijous, els meteoròlegs ja ens diuen que s'activarà l'avís nivell groc per fortes pluges, però bueno, anirem confirmant-ho segons avancen les hores i els dies. La temperatura mínima més baixa esta nit de la comarca s'ha registrat en la zona de la Llacuna, en Villalonga, 9,2 graus. En la zona de la Falaguera, en el terme de Barx, ha tingut 10,1 de mínima i 11,8 en Castellonet de la Conquesta. Per contra, la mínima més alta, 14 graus i mig, en Oliva, en la zona del col·legi El Rebollet, 13,9 han tingut esta nit en la platja de Miramar i 13,7 en Gandia, en la zona sud del Grau. Les màximes, avui, pues que no passaran de 15 graus en la comarca. En Baix es quedaran en 12, però en la majoria de localitats 15 graus de màxima. Demà, com a molt un grau més, 16 de màxima. El vent del nord continuarà en aquesta direcció durant tota la jornada, i ara mateix en el centre de Gandia tenim un índex d'humitat relatiu a l'aire del 100% i el termòmetre marca 13,9 graus. Després de la publicitat, obrim pàgina d'actualitat fallera. Les conseqüències, la seva afecció en el trànsit i sobretot aquest dispositiu per a mantindre la seguretat, la tranquil·litat de tots nosaltres.
Dos años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión, y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 1 al 31 de marzo descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Descúbrelo en Moi Motor en Gandía, Denia y Xàtiva.
El Sheikh Alfons el Bey et convida a la conferència Les treballadores de Gandia durant la Segona República 1938-1936, experiències, canvis i continuïtats, a càrrec d'Isabel Benavent Montoro. 4 de març, a les 7:30 de la vesprada, a la sala B de la Casa de la Marquesa. T'esperem.
Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
En Quevedos Ópticas creemos que ver bien debería ser fácil para todos. Por eso hemos creado el método Q. Gafas progresivas desde 49 céntimos al día. O dos gafas monofocales desde 33 céntimos al día. Disfruta de nuestros servicios y de todas las gafas y lentillas que necesites con una pequeña cuota mensual y olvídate de comprar gafas para siempre. Así de claro, así de Quevedos. Quevedos Ópticas, Avenida Marqués de Campo 8, junto Renfe, Gandía.
Llega Baratillo Top a Gandía con todo lo que estabas esperando. Electrodomésticos, herramientas, muebles auxiliares, sillones, artículos de gimnasio y nuestra increíble caja sorpresa. Calidad, variedad y precios que no podrás creer. Ven a descubrir Baratillo Top en Gandía y llévate más por menos. Avenida de Valencia 74, Gandía.
Atención, este anuncio le interesa. Aproveche la nueva subida del oro en compra de Oro Carrer Major. Máxima tasación sin compromiso, monedas, lingotes, esas joyas que ya no utiliza. Nuestra seriedad, nuestra profesionalidad y nuestras tasaciones nos avalan. Le atenderemos como usted se merece. Compra de Oro Carrer Major. Máxima tasación sin compromiso. Compra de Oro Carrer Major 33, Gandía.
Si te pido que pienses en tu alma gemela, tu mente pensará automáticamente en una persona. Es inevitable. Pero te diré algo. Tu alma gemela puede tener otra forma. Cupra Formentor híbrido, con 126 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada.
Miferauto, tu concesionario Cupra en Gandía, Alcira, Xàtiva, Alcoy y Ontinyent.
Te compra tu coche, te compra tu furgo, te compra tu moto, oh. Te compra tu auto caravan. ¿Tienes una oferta? Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
12 i 40. Bueno, solen dir-ho, és una frase feta, però és que és veritat, ja fa olor a falles, no, Enrique Bodí?
A pólvora
i falles. El jaleo de les falles. I el bo és que són unes falles multitudinàries i es treballa de valent en les diferents parts implicades per a que totes i tots ho fem de manera, o disfrutem de manera segura, no? Per aquesta aglomeració que es produeix. Avui s'ha presentat en roda de premsa aquest dispositiu, l'afecció en el trànsit, els diferents espais a tindre en compte, i per això hem traslladat tot aquest contingut a este temps de magazín de l'Hoy por Hoy Gandia, i ja salude a l'intendent de la policia local de la ciutat ducal, Salvador Morat. Molt bona vesprada.
Molt bona vesprada.
Comença ja la feina de valent, no?
Sí, sí.
No, obrim el micro, companys, a l'intendent. El micro de... Sí, sí.
Ahí. Sí, vale, que vos diria que nosaltres ja portem tasca, sí, de valent en darrere, és a dir, ja hem mantès moltes reunions en la federació, en les distintes associacions culturals, per tal de poder que el que es faci realitat ara siga el que hem planificat durant aquests mesos enrere. Mm.
Has estat en aquesta roda de premsa, Enrique, on estava també la regidora de Seguretat, Lídia Morant, i ahir s'ha parlat d'un mapa que tindrem al nostre abast per allò de on poder aparcar, parques alternatius. Això és una informació de servei importantíssima, no? Intendent?
Sí, sí, efectivament. Este any, a més, hem incorporat també en el bàndol que se publica, que se publica ara, una sèrie de planos en les que no sols antes mencionàvem quins eren els estais de les vies principals i quines eren les alternatives, però ara ho hem fet molt més visual, en un plano individualitzat de cada tallament, quines alternatives de trànsit té cada vial. Mm. No obstant això, és dir, hem estat pegant-li una volta a veure de quina manera a la ciutadania li se podia fer més fàcil el reconèixer quines són les vies que estan afectades i quines són les alternatives per arribar als llocs on volen arribar.
Sí, a temps.
I s'ha fet un mapa interactiu en el que no sols establim els llocs on se talla el trànsit o ocupa les activitats falleres, sinó també les alternatives de trànsit i també els pàrquings dissuasoris, important per a tota la gent que vulgui vindre a la ciutat a gaudir de les nostres falles. Així mateix també incorporem els espais on tenim de baixa intensitat, en els que un any més, és a dir, pues, ens sumem a aquestes persones que tenen una especial sensibilitat per a aquest soroll de fondo que tenim.
Sí, i les mascotes. Les mascotes.
I efectivament, les mascotes que també pateixen el seu. Hem establit dos punts com l'any passat. Un és l'alquileta de Martorell en la nostra ciutat, que queda prou apartat i que anem a mantenir una especial atenció policial per a que no se produïsca ningú tipus d'activitat no autoritzada. I l'altre és la plaça del Baladre, en el centre de la platja.
Però ja de compaginar, Salvador, el dret al descans i, evidentment, l'oci, el dia 15 i el 17, no n'hi haurà vermenes. Bueno, no és exactament així, no? A partir de les 22 hores, comenta Salvador.
Sí, este any hem estat també reunits en la Federació de Falles, en este treball que portem abans dels dies de falles, i s'ha acordat en ells el tema de reduir activitat nocturna. De què manera han reduït activitat nocturna? En els dos caps de setmana que tenim abans de falles, és a dir, este serà el primer, dels dies disponibles o de les hores disponibles, sols podran fer una elecció, és a dir, per exemple, qui la faci dissabte per la vesprada, pues no podrà fer diumenge per la vesprada, entonces sols podran triar una opció. En la qual ja estem acotant, estem reduint de que cada comissió pugui gaudir sols d'una activitat durant aquest cap de setmana. I el cap de setmana del 14-15 ens passarà el mateix, en la qual cosa el 15 per la nit, que és la nit de la planta, hem acordat amb tots els fallers que no n'hi haurà activitat musical, és a dir, qui faci tardeo, que serà el més típic, que faci tardeo a les 10 de la nit, tindrà que clausurar la seva activitat i per tant ja no se tindrà activitat. Lo mateix ens ocorrirà el dia 17. L'any passat encara el dia 17 va haver comissions que van tindre activitat, però este any hem acordat tenir que sigui una altra nit de descans nocturne i per tant totes les activitats de les comissions falleres, que sabem que aquest dia és el dia del barri, que aprofitem per estar en els barris, serà tot de tardeo. En la cosa per la nit, a les 10 de la nit, també haurà acabat ja tota l'activitat de soroll.
Ara farem referència a altres punts, espais, escenaris que atreuen l'atenció, però carrer Sant Rafel, afecció al trànsit, carpa de Vilanova en el carrer Sant Rafel. Enric ens ha comentat que ha ocupat aquest assumpte, ha ocupat bona part de la seva compareixença junt a la regidora, però Enric, volem aprofitar que està vostè així, intendent de la policia local, per a escoltar, donar pas algunes opinions que Enric s'ha replegat, ha anat a la zona,
exactament,
has parat en veïns i veïnes.
Exactament, doncs el sentir general, ja ho avancem a l'intendent, és de desaprovació que s'ocupa este tram, com estava comentant, davant del Torrejo del Pi, encara que vaig per avant que no hem parlat directament amb cap faller que potser ens hauria donat un punt de vista ben diferent. Tots, doncs, coincideixen i tenen aquesta mentalitat, no?, dels que necessiten anar a treballar també aquests dies.
Escoltem.
Entiendo que habrán hecho antes un estudio de viabilidad, porque es una vía muy importante, y entiendo que el ayuntamiento lo primero que habrá hecho es por dónde van a ir todos los vehículos que si ya toda Gandía está bastante cerrada, si encima una de las vías principales la ocupan, no sé, entiendo que habrán hecho ya algún estudio.
Pues supongo que el tráfico lo va a generar bastante denso, ¿sabes? Se va a cortar bastante y la verdad que no procede a poner una falla ahí cuando no estaba. Entonces, pues supongo que será mal, ¿no?, para todo.
Pues, a veure, jo penso que la gent que està treballant i que no té la festa de les falles necessita descansar i una falla enmig d'un carrer és un poquet incordiós.
Intendent.
A veure, vaig per davant que no és l'única via en afecció principal que tallem en la ciutat. Creguem que n'hi ha altres vies que són inclús més importants, com pugui ser el magistrat català, i d'antanyo la tenim tallada perquè ens afecta tot el que és el transport públic, no sols de la ciutat, sinó de tot l'entorn, ¿vale?, de tota la comarca, per dir-ho d'alguna manera. No sols en el plantat del monument, sinó també en l'afecció de la disparada de la pirotècnia, que és un posto cèntric meravellós que tenim per a poder disparar, però que no deixa de ser un espai que també compartim en altres usos viaris, ¿vale? Afectem Sant Rafael, afectem República Argentina, sí. Afectem, com dic, magistrat català, és a dir, que n'hi ha diverses vies principals que estan afectades. Va? Això a nosaltres no ens dona massa preocupació en un principi perquè tenim una ronda perimetral de la ciutat perfectament dimensionada i perfectament senyalitzada perquè la gent pugui utilitzar-la per anar d'un lloc a un altre de la ciutat. És a dir, en aquests moments, conforme tenim el repartiment de monuments a la ciutat, no és el més lògic per anar d'un punt a l'altre de la ciutat, anar per dintre de la ciutat, perquè s'ha de perdre molt de temps. en la qual cosa en la ronda perimetral avances moltíssim, vale? Jo dic per experiència, perquè jo també tinc que marejar-me d'un post a l'altre de la ciutat, i la ronda perimetral és perfecta per a marejar-se, té el seu abast per a poder anar a qualsevol lloc. No obstant dit això, és dir, els veïns tenen garantit l'accés i la mobilitat en l'entorn de lo que és el carrer Sant Rafael. És dir, que nosaltres tallarem l'últim tall de trànsit, serà un tallament gradual, en el que a l'alçada de l'Avinguda de Benedrà farem un primer avís, un primer tall, diguem, informant a la gent de que el centre estarà tallat, en la qual cosa ahir ja podran prendre una decisió si volen optar per alguna alternativa de trànsit, ja no de la perimetral externa, sinó de la perimetral interna, que també la tenim. Com pugui ser la ronda de l'Anella, com pugui ser la ronda oest, en la zona del pont de Beniopo, és dir, que són vials que són, envolten en un cinturó interior ja de trànsit. El següent avís que fem és a l'altura del carrer Benicarena, que ja n'hi ha un desvió significatiu de trànsit, i per últim el trànsit anem a tallar-lo i deixar-lo sol és en ús veïnal a l'altura del carrer Escolàpies. Perquè entenem que els veïns de la zona tenen que tindre accessibilitat a l'espai, i que el que vulgui fer qualsevol activitat, tinguem en compte que també tenim correus al costat. És un lloc on té molta, molta mobilitat. Per tant, és dir, nosaltres hem garantit al màxim el que pugui haver una mobilitat fins a aquest espai concret on va ubicar-se en principi d'este any la carpa, que és en el carrer Sant Rafael. Valga d'entrada això per dir que és fals que no tinguin una accessibilitat, que sí que la van a tindre i van a tindre el seu abast. Inclús anem a invertir el tram del 9 d'octubre entre Ferrocarril del Coll i el carrer Sant Rafael perquè els veïns que entren a eixe vial a les seues cotxeres no tinguin que eixir per on han entrat i siga un poc de caos, sinó que puguin eixir de forma natural a incorporar-se al carrer Ferrocarril del Coll. Valga un poc el tema per a que diguem que això no és un capritxo, ¿vale? això no és perquè nosaltres de repente ja han decidit que la carpa té que anar ahí o perquè els falleros hagin dit no, mira, ara mos dona i anem ahí. No, això respon a una sèrie de circumstàncies en les que la falla té un creixement gradual de fallers, de persones que acudixen a la seva falla, a gaudir de la falla, i que l'espai que ocupaven fins ara en el carrer Jaume Torres, és dir, es converteix insostenible per a poder mantenir tota aquesta quantitat de gent. Sí. És dir, ja l'any passat arribarem a un punt en el que pràcticament els portals de les vivendes estaven afectats en quant al muntatge d'infraestructures i la gent tenia dificultats per a poder accedir a les seues vivendes. ¿Vale? Això, però d'antes era un espai ja inadequat.
Sí, estava clavat en calçador.
Claro, el problema que tenim en el centre històric és que l'estructura viària que tenim és tan reduïda que no permet el muntatge de ningú tipus d'infraestructura d'aquest tipus. Perquè m'he estat pegant voltes en ells per tot el barri. I llavors, al final, siguen també barri d'ells, conforme és el carrer Sant Rafael, al final es va definir per utilitzar aquest vial. Sí. En totes les garanties i alternatives de trànsit que hem estudiat.
Enric, ens has portat un testimoni curiós.
Exactament, més enllà d'aquesta qüestió de polèmica de Sant Rafael, sí que ens agradaria tocar un punt de vista diferent. En aquest cas, ucraniesos, que d'alguna manera estan vivint la festa, i com així nosaltres vivim la festa, és la pregunta d'una forma molt diferent. Escoltem.
No, me gusta cambiar la ubicación porque me parece que el tráfico no... Interrumpir el tráfico es no bien para las gentes que viven en Gandía, pero es mejor quedar aquí.
Sois de Ucrania, me comentabas. ¿Cómo habéis vivido, si habéis vivido ya la época de fallas?
No me gusta mucho vivir aquí. Prefiero pasar por las montañas porque en Ucrania ahora es guerra, es muy ruidosa y me da miedo para ruidos que en falla. Preferimos con mi familia, con mis niños, estar lejos de fallas. Pero es bien para los españoles, pero para nosotros es duro.
¿Os recuerda el sonido de los cohetes a la guerra?
Sí, es parecido. Y yo soy del sur de Ucrania, vivía en Zaporizhia, y es ciudad que casi ocupada de Rusia. Y aquí muy peligroso ahora, y muy ruidoso, y es ruido peligroso de vida, es no divertido.
Bueno, ahí está. Es un contexto diferente, ¿no? El que
exactamente.
Intendente, rápidamente, el tema de mascletaes, que también esos espais, que también afecta, y el espectacle musical, bueno, és una part que us ja es marca i ja la cosa està més tranquil·leta, no?, en quant a afecció.
Sí, com a alternativa un poc a l'activitat que desenvolupen les comissions falleres, el que és l'Ajuntament també organitza de forma popular una rebel·la, que estem sols serà el dia 18 per la nit, i l'activitat es desenvoluparà fins a les 5:30 del matí, per donar un poc de continuïtat de quan finalitzem les activitats en les comissions falleres, que l'acabem el dia 18 per la nit a les 4 del matí. Mm. No sé, mos queda la gent desperdida com us passava abans.
Sí. Bueno, Salvador Morant, intendent de la policia local de Gandia, ara queda amb el treball ben fet dels cossos de seguretat, pots disfrutar de la festa i veiem que tenim les esquenes cobertes en este cas. I si n'ha que caminar una miqueta, aparcar el cotxe lluny, caminar és bo.
Esa es la recomendación. Esa es la recomendación. Que utilicen les cames, que així es gaudís de la ciutat a peu, en una mobilitat adequada, que és una ciutat plana, és una ciutat agradable, i per tant és que vinguin de fora, tenen aparcaments dissuasoris en tot el perímetre que poden utilitzar, i després a peu per la ciutat. Que
a disfrutar de les falles. Moltes gràcies.
Gràcies, Salvador.
Publicitat i seguim.
Si prefereixes pagar més cada any, que s'amaguen quan necessites ajuda i que et parlen en castellà al teu poble, no vingues a Terretatel, perquè en Terretatel no fem res d'això. Entra en terretatel.es i gaudis de la fibra i mòbil de la Terreta.
La caseta Gastrojardí ofereix una experiència gastronòmica única a la platja de Bellreguard, fusionant natura i cuina mediterrània. Oberta tot l'any de dijous a diumenge, de 12 del migdia fins a la 1:30 de la matinada. Productes de temporada d'alta qualitat, entrants elaborats, arrossos i fideuà. Menú laboral els dijous i divendres al migdia, amb zones climatitzades per a les nits més fresques. T'esperem a la caseta Gastrojardí. Reserves en el 623 37 41 37.
I ara tots els dijous a la nit t'oferim un menú degustació de tapes per 10 o 90.
En Benigar, disfruta ahora de las ofertas de BMW Renting con todo incluido. Descubre el BMW X1 híbrido desde 480 euros masiva o el BMW X3 híbrido desde 535 euros masiva. Condiciones válidas para renting de 60 meses y 10.000 kilómetros año, con entrada de 5.000 euros masiva para pedidos hasta el 31 de marzo o fin de existencias. Te esperamos en Benigar, concesionarios BMW en la provincia de Alicante y sur de Valencia.
Març al Palau Ducal. Vine a descobrir el Palau Ducal amb les seues protagonistes a Les Visites en Femení els dies 6, 7 i 8 de març. I coneix la porta renaixentista única en Gandia a través de Magdalena Centelles els dies 13, 14 i 15 de març. Entrades a palauducal.com. València Turisme.
Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
Uns 4 minuts se separen de la una de la vesprada. Abans d'anar a qui corresponda, anem ja a ese cant de l'ocell que escoltàvem al principi del programa. Bueno, de ben segur, si viuen en una zona tranquil·la, envoltada de zona verda, amb arbres, han pogut escoltar estos dies això. I una vegada escoltat aquest cant, ara toca averiguar de què es tracta, quin significat té. Hem acudit a una veu experta. Pau Lucio és ornitòleg, fundador de Birdwatching Spain i vicepresident de l'Associació dels Guies de Birding de la Comunitat Valenciana.
El cant que estem escoltant és el de la merla, Turdus merula, en llatí. És una espècie abundant als nostres jardins, parcs i a l'horta. I així, a la Safor, doncs que estem en una zona prou càlida, la primavera s'avança prou. Aleshores, les espècies residents, com és la merla, responen ràpidament a l'augment de les hores de llum, no? A l'augment del fotoperiode. He començat a cantar. Este cant és un cant de reproducció, és on el mascle està dient: aquest espai és meu, és el territori que necessite per a trobar meus recursos alimentaris, de refugi, i delimita la seva zona de cria evitant conflictes físics amb altres mascles. Alhora, també aquest cant és indicador per a la femella del bon estat físic del mascle, de la capacitat de defensar els recursos. D'aquesta manera trau a la femella. Tenim diferents tipus de cant, els ocells, com hem comentat, és el cant reproductor, però també hi ha cants de crit d'alarma, molt característic de la merla, que és com una espècie de tac, 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 que indica la presència de depredadors o persones que estan massa a prop. També hi ha crits d'agitació, quan hi ha una espècie de conflicte en altres individus. I, bueno, tenim en compte que quan escoltem una merla cantar a primera hora del matí a la safor, no només sentim un ocell, estem escoltant l'inici del cicle reproductor, una declaració territorial, una demostració de vitalitat primaveral. És un dels primers anuncis que la primavera ha arribat a la nostra terra.
Bueno, curiositat de la natura aclarida. Arriba el temps de A Quien Corresponda. 962-961-031, telefonar o enviar un WhatsApp i el correu electrònic corresponda@radiogandia.net. Tenim diversos missatges, anem directament al que ens ha arribat via telefònica. Escoltem.
Buenos días. Mire, soy una persona que tiene aquí un huerto social en el campo de Santa Ana. Y esto está muy abandonado y encima no tenemos agua desde hace 15 días. Estamos hartos de llamar al ayuntamiento, pero aquí no viene nadie a arreglar nada. A quien corresponda ya sabe lo que hay.
Pues aquí corresponga, més missatges. Hola, Radio Gandia, en la calle Mallorca de la playa de Gandia, el estado de abandono roza la insalubridad. Meses sin barrer, mal estado del acerado, contenedores que la gente mayor no puede abrir y sucios desde que los pusieron. En esta calle confluyen negocios emblemáticos del turismo gandiense como varios hoteles, restaurantes, sin olvidar que también la iglesia de Santa María del Mar está en una boca calle. Nos sentimos abandonados y los vecinos tenemos que limpiar lo que podamos para que no se nos vaya de las manos. Perdón por lo extenso y muchas gracias a quien corresponda. Un altre missatge, este tenía fotografías y un altre que también tiene tres fotografías. Creo que esto no se debería consentir. Toda la propaganda pegada en los establecimientos cerrados y en el paseo de las Germanías hace la ciudad muy sucia. Y las fotografías, son tres fotografías en lo que son portes, finestrons y parets de negocios tancats, todos empapelados amb cartells publicitaris. Ens apropem a la una de la vesprada, cita amb els companys de la SER en Madrid, actualitat nacional i internacional, però ja saben, no es despisten perquè en uns 8 minuts reprenem el nostre temps d'este magazín de l'Hoy por Hoy Gandia amb temes interessants.
Es la una mediodía en Canarias. Irán eleva el tono y amenaza a Europa. El actual gobierno en funciones del país asegura que la guerra abierta en Oriente Próximo llegará a nuestro continente. Antonio Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. Aviso del gobierno iraní después de que el Reino Unido, Alemania y Francia se hayan mostrado dispuestos a ayudar a Estados Unidos y a Israel en su ofensiva. Avisa el portavoz de exteriores del gobierno iraní que el conflicto está extendiéndose como un incendio. Y va a llegar hasta Europa, y si Estados Unidos e Israel siguen alimentando el fuego, finalmente al mundo entero. Eso ha dicho Ismail Baghaei, quien ha defendido los ataques de Irán contra bases de Estados Unidos en otros países. Ataques que dice que han sido seleccionados con cuidado, lo que acaba de desmentir Qatar. Y es que el gobierno qatarí, que en las últimas horas ha derribado dos aviones iraníes, acusa a ese país de no tener como objetivo solo instalaciones militares y añade que Teherán no ha avisado previamente de los drones que ha ido lanzando contra su territorio. A esta hora suenan además las alarmas antiaéreas en la capital de Kuwait.
En los mercados, el precio del petróleo está acelerando su subida por encima de los $84 por primera vez desde mediados del año 2024, y el gas natural se dispara un 43% por el cierre del estrecho de Hormuz. Por su parte, el IBEX 35 sigue cayendo en torno a un 4,5%. Para hacer frente a las consecuencias económicas de este conflicto, los socios de izquierda le están pidiendo al gobierno rehacer el decreto del escudo social que decayó la semana pasada e incluir más ayudas para afrontar la posible subida de los precios de la energía. Congreso José Coello.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Sumar, Podemos y Compromís han pedido al gobierno que rehaga el decreto del escudo social aprovechando la crisis energética provocada por la guerra en Oriente Medio y que incluya no solo ayudas por la inflación, también la moratoria antidesahucios que tumbó Junts la semana pasada. Aina Vidal.
Así que sí, vamos a repensar evidentemente el escudo social y lo vamos a volver a traer como ya anunciamos la primera y la segunda vez que Junts per Catalunya, Vox y el Partido Popular decidieron ponerse de espaldas a su ciudadanía y torturarlos un poquito más.
Irene Montero, por su parte, ha pedido volver a topar los precios energéticos.
Y creemos también que el gobierno tiene que actuar de inmediato para topar el precio de la energía, para topar el precio de los alimentos, de productos de primera necesidad, de medicinas.
PSOE y Sumar llevan negociando desde el pasado jueves cómo volver a traer al Congreso las ayudas que la derecha y la extrema derecha tumbaron en este decreto.
En Aragón, finalmente, el Partido Popular se ha hecho con la presidencia de las Cortes, pero sin el apoyo explícito de Vox. La extrema derecha ha votado en blanco y la candidata del PP, María Navarro, ha salido elegida con tan solo un voto de ventaja sobre la candidata de la izquierda, Eva Pérez Sorribes. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Eso es, sorpresa de última hora en el Parlamento de Aragón. Finalmente no lo presidirá Vox, sino la candidata popular María Navarro, gracias a la abstención de la ultraderecha y de Aragón Existe, que podría haber inclinado la balanza incluso a la izquierda, porque, como decías, solo ha habido un voto de diferencia. Este era el momento.
Por lo tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del reglamento de la Cámara, queda proclamada presidente de las Cortes de Aragón doña María Navarro Vizcasilla.
Situación inédita la de esta mañana que confirma la falta de acuerdo entre PP y Vox, al menos para el Parlamento. Queda ahora el gobierno y para eso tienen 2 meses desde hoy. Navarro tiene 42 años, pero amplia experiencia política. Ha sido senadora y teniente de alcalde de Hacienda cuando Jorge Azcón fue alcalde de Zaragoza.
De los tribunales, la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado investigar al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, por revelar datos de periodistas. Radio Madrid, Alfonso Gea.
Miguel Ángel Rodríguez será investigado por un delito de revelación de secretos al hacer público presuntamente datos confidenciales de 2 periodistas, 2 compañeros del diario El País, que se encontraban en la calle de Madrid, en los alrededores del inmueble en el que vive Isabel Díaz Ayuso y su pareja, Alberto González Amador. Periodistas que fueron identificados y filiados por los agentes de policía de la Brigada Adscrita de la Comunidad de Madrid. Ahora los magistrados ordenan a la jueza, que archivó la denuncia inicial, que reabra la investigación porque, dicen los jueces en su resolución, es pertinente conocer cómo, cuándo y por qué llegaron esos datos a manos de Rodríguez y este los publicó en redes sociales. Los agentes que realizaron esas identificaciones tienen un grave problema y el jefe de gabinete de Díaz Ayuso también, porque ambos periodistas solo estaban realizando su trabajo y además lo hacían en plena calle.
Y la tabaquera Philip Morris está financiando una cátedra sanitaria en la Universidad de Extremadura que se dedica a investigar cómo reducir el riesgo cardiovascular. La asociación nofumadores.org está exigiendo la retirada de esta empresa porque, dicen, vulnera los compromisos internacionales en salud pública. Mariola Lourido.
La noticia está causando polémica, perplejidad y rechazo. Por ejemplo, en el Ministerio de Sanidad, en declaraciones a la cadena SER, Javier Padilla, secretario de Estado.
Parece totalmente inaceptable, no solamente por los múltiples acuerdos internacionales firmados por España, sino también por el propio hecho de estar en contra del propio objeto de la universidad, que una empresa de tabaquera consiga patrocinar algún tipo de cátedra o de estudio a este respecto a estudiantes que no deberían tener contacto con un tipo de industria que no aporta salud.
Fuentes de la Universidad de Extremadura señalan a la cadena SER que la cátedra no se va a retirar, aunque esté financiada por la tabaquera, porque señalan que es un proyecto de investigación sobre los riesgos del tabaco para desincentivar el consumo.
Deportes, José Antonio Duro, muy buenas.
Hola, muy buenas. Con la cita del día y con la Copa del Rey, que comienza hoy en sus partidos de vuelta de semifinales. Hoy vamos a conocer al primer finalista del 18 de abril en la Cartuja, el Atlético, con ventaja de 4 goles ante el Barça. El choque en el Camp Nou, Ciudad Condal. Pedro Fullana, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Atleti viajando a esta hora a la Ciudad Condal con la plantilla al completo, al ser un partido decisivo para meterse en una final. En la expedición, Pablo Barrios, pese a llevar 3 semanas fuera por lesión, el Atlético de Madrid, que quiere hacer buena la renta de la ventaja de la ida por los 4 goles conseguidos, y enfrente un Barça que sueña con una remontada histórica, con Pedri y Rafinha como principales novedades respecto al partido de ida y con las bajas de Lewandowski, De Jong y Eric García. El partido a las 9 de la noche, desde las 7 de la tarde en Carrusel Deportivo.
Contamos ese partido, las semifinales de la Copa del Rey. Mañana también con el partido en Anoeta, Real Sociedad Atlético en la ventaja local de 1-0. Entre las citas del día, hoy juega la selección femenina de fútbol España-Islandia, el choque en Castalia a partir de las 7 en Castellón. Y además estamos pendientes del banquillo del Deportivo Alavés, donde se va a anunciar la salida de Coudet del banquillo vitoriano. Tiene un acuerdo con River Plate, su sustituto apunta a ser Quique Sánchez Flores.
Pues de momento es todo. Sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
Cadena SER. Servicios informativos. Cadena SER. Comunidad Valenciana.
Diem que la vida son 4 dies, però no ens ho creiem. Si foren 4 dies, celebraríem cada hora. Ballaríem com si s'acabara el món. I així, ningú se n'aniria a dormir. Potser les falles de València existeixen per això, per a demostrar-nos com seria viure si la vida foren 4 dies. Falles 2026. Viu-les com mai. Generalitat Valenciana.
Cada dia tries. Tries avançar. Tries creure en tu. Quan una dona es tria i es prioritza, el seu talent, el seu esforç i la seva vàlua floreixen. 8 de març, Dia Internacional de la Dona. Tria't cada dia. Generalitat Valenciana.
Hoy por hoy Gandía. Daniel Ardiv.
La 1:08. El salude, abordem la segona part d'este temps de magazine de l'Hoy por Hoy Gandia. Els acompanyem com cada dia de dilluns a divendres fins a les 2 de la vesprada. Recordem que ens podem veure també cada dia en directe al mateix temps que s'escolten a Radio Gandia. Estem en directe també en la nostra pàgina de Facebook Grupo Radio Gandia, on tenen tota la informació que els contem en els diferents programes. I també està l'opció de acompanyar-nos ja de vesprada a través de Telesafor. Poden optar per l'opció que vulguin. Ana Llopis, hola de nou.
Hola de nou.
Que ja tenim les dades de l'atur d'este mes passat de febrer.
Així és. Segons les xifres publicades per Labora, l'atur registrat el mes de febrer a la Safor s'ha situat en 9.362 persones, que sols són 11 persones aturades més que en el mes de gener, el que suposa un increment mensual del 0,12%. I pel que fan les dades anuals, indiquen que tenim en aquest mes 857 aturats menys que en el mes de febrer del 2025, el que suposa una disminució de desocupació anual del 8,39%. Bones dades que Eduard Gómez, secretari general comarcal d'UGT, afirma que les dades d'aquest mes mostren la fortalesa del nostre mercat laboral, amb un lleuger augment de l'atur respecte al mes passat i un descens important respecte al 2025, a més de la qualitat, ja quasi la meitat de la contratació en un mes de baixa activitat per l'estacionalitat de la Safor. I diu que és imprescindible continuar reforçant les polítiques actives d'ocupació, elevar els salaris i aplicar una vegada la reducció de la jornada.
I més de 22.600 persones visiten els espais patrimonials de Gandia i les seves activitats, no?, relacionades durant el 2025.
Es van sobrepassar totes les expectatives en 2025. 22.670 visites als espais i activitats de Gandia. Se supera per poc les xifres de l'any 2024. I així a aquests números sumem les 58.000 visites que ha tingut el Palau Ducal, 8.200 el Museu Faller, 7.800 la Col·legiata, 1.300 el Museu de Santa Clara, que formen el que s'anomena el CHEC, la xarxa d'espais culturals de Gandia. Tenim en total 98.052 visitants a espais patrimonials o culturals de la nostra ciutat en 2025. Són quasi 100.000 persones que han visitat elements patrimonials de la ciutat.
Sí, interessant, aquestes xifres. Canviant d'assumpte, l'Ajuntament d'Oliva adjudica les obres de reforma i ampliació dels vestuaris de la piscina municipal climatitzada.
S'han adjudicat el contracte d'obres per la reforma i condicionament dels vestuaris de la piscina de climatitzada municipal d'Oliva dins del complex esportiu municipal. El projecte està redactat per l'empresa local Vol. Contempla una actuació integral de la primera planta de l'edifici amb l'objectiu de millorar la funcionalitat, capacitat i accessibilitat del vestuari. L'obra ha sigut adjudicada mitjançant un procediment administratiu i el projecte estableix la reconfiguració dels vestuaris, Dani. Abans tenien d'homes i dones i ara tindran d'homes, dones i un mist que està pensat especialment per a l'alumnat dels cursos de natació, perquè a vegades va el pare en el xiquet o la mare i
acompanyant a la criatura.
Necessiten un vestuari mixt.
Però, bueno, espais diferenciats, cadascú que trie el que li pertoca. Bueno, deixem així Anna Llopis, que ara m'on anem a publicitat i després parlem de tot un homenatge a una generació sota el títol La bretxa de gènere. És una taula redona que tindrà lloc demà en Foment d'Agricultura, Indústria i Comerç en Gandia, i és una taula redona organitzada per jubilats i pensionistes de la Safor amb tres dones que jo crec que són referents: Isabel Morant, Pepa Frau i Pilar Medrano. Parlarem amb dos d'elles després de la publicitat. Fins ara, Anna.
Fins ara.
Els espere. Consells publicitaris i de seguida abordem aquest assumpte.
Hoy por hoy Gandía. Daniel Ardiz.
Dos años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión, y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 1 al 31 de marzo descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Descúbrelo en Moi Motor en Gandía, Denia y Xàtiva.
Nais a Radio Gandia. Vull donar les gràcies. Un espai pensat per a donar les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho prefereixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar les gràcies en Radio Gandia Cadena Ser. Esperem els teus missatges cada divendres. Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75 aniversari i ens portarà sorpreses per als participants.
En Oliva Muebles Roque encontrarás mucho más que muebles, encontrarás inspiración. Somos distribuidores oficiales de Kate Home, diseño actual y lleno de personalidad. Y de Sofás Fama, donde sentarse es toda una experiencia. Renueva tu hogar con calidad, estilo y el asesoramiento que necesitas. Oliva Muebles Roque, tu casa como tú la imaginas.
En Gandhi Auto te lo ponemos muy fácil para que estrenes tu nueva Honda Forza 125, porque este mes te la llevas con la matriculación de regalo. Ya lo sabes, disfruta del buen tiempo, de tu nueva Forza 125 y de no pagar la matriculación. Ven a probarla a Gandhi Auto, concesionario oficial Honda en Gandía. ¡Te esperamos!
Ambra Llibres, una temporada carregada d'emocions per a introduir-se en grans històries i gaudir de noves aventures. Descobreix totes les novetats editorials en ambrallibres.com. Pots viure més d'una vida. Lleig.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos
100%
sin entrada.
Ya tú ves, seminuevo. Ocasión Plus.
Proinveni, venta, alquiler y reparación de herramientas y maquinaria para el profesional del sector de la construcción. Trabajamos con las mejores marcas, Ikoki, Husqvarna y Rubí, entre otras. Somos especialistas en todo tipo de maquinarias de proyectar materiales. Proinveni, con atención máxima a nuestros clientes profesionales. Visita nuestra nueva página web, www.proinveni.com. La dirección de Proinveni comunica a todos sus clientes profesionales el nuevo horario para todo el año. De 7:30 a 16 horas ininterrumpidamente.
Proinveni, patrocinador oficial del Sunitz Pel Basket Gandía.
Tenim una cita per a demà ací en Gandia, en l'edifici de Foment, per anar calfant motors de cara al Dia de la Dona, diumenge 8 de març. Baix el títol, La bretxa de gènere, es realitzarà una taula redona on participaran tres dones que han estat en llocs de responsabilitat i saben perfectament sobre les dificultats en les seues carreres professionals pel fet de ser dona. Un acte organitzat per l'Associació Jubilats i Pensionistes de la Safor. És un plaer saludar a dos d'aquestes tres dones. Tenim al telèfon Isabel Morán, catedràtica emèrita de la Universitat de València. Isabel, bona vesprada.
Bona vesprada.
I com a coordinadora de la plataforma COESPE, Pilar Medrano. Bona vesprada, Pilar.
Hola, bona vesprada. Però no sóc coordinadora de la plataforma.
I quin és el seu càrrec? Segons la nota de premsa que ens han enviat, Pilar Medrano Luján, coordinadora COESPE.
Bueno, estic en COESPE com els companys de la SAFOR,
sí,
de les pensions, però vale, jo sóc de, diguem-ne, del grup del meu poble, no?
Sí,
de Sueca.
Val.
Que nosaltres ens diguem Pense Pensions Dignes.
Ah.
I estem dins de la coordinadora valenciana.
Perfecte.
Això sí.
Perfecte. Pues fet l'aclariment, bueno, dic que junt a vostès, Isabel i Pilar, demà en esta taula redona estarà també qui va ser la primera alcaldessa de Gandia, Pepa Frau Ribes. Bueno, quina expectativa tenen vostès, primer Isabel i després Pilar, d'aquesta taula redona de demà, que jo crec que és important visibilitzar aquestes realitats a través, en aquest cas, de vostès que han ocupat aquests llocs de responsabilitat i aquesta dificultat per arribar ahí per ser dona. Isabel.
Jo estic encantada d'anar a Gandia. Jo ara visc en València,
sí,
però jo soc d'Almunes, he viscut en Gandia molts anys, he estudiat en Gandia, i a més, diguem, la meva experiència en el que podíem dir la qüestió de les dones, les qüestions de les diferències, les discriminacions, la lluita per la igualtat i per la llibertat, pues és algo que vaig començar en un moment determinat, en els primers anys de la transició, després de la mort de Franco, en la ciutat de Gandia. Per tant, estic encantada d'anar per tornar a fer una reflexió que me pareix magnífica, perquè no és que la història mos explique el futur que tenim, però sí que mos ajuda molt a reflexionar. El passat mos permet reflexionar sobre el moment en el que estem, i això és el que m'interessa moltíssim,
sí, tindre